Mauri, en la revista d'actualitat musical de la Mary Picard. Hem dit abans, Mary, molt bon dia.
Hola, bon dia, Àlex.
Que avui havíem de començar parlant d'un sidral que s'ha produït en aquestes últimes hores,
sí,
i que tenia a veure amb un artista que ja no hi és, que és Prince.
Doncs sí, perquè si fem memòria, la setmana passada la tancàvem commemorant o recordant, malauradament, el primer aniversari de la mort del príncep de Minneapolis. Fa un any, de fet, divendres passat, que van trobar-lo mort per una sobredosi d'un analgèsic al qual sembla que ell era addicte. I bé, a banda d'aquesta història, doncs evidentment era una data assenyalada que molts volien aprofitar per fer caixa. Doncs bé, no ha estat possible perquè es volia fer un llançament discogràfic, ara us explico, però al final sembla que la llei ho ha paralitzat. Escoltem el que és la nova cançó de Prince, que divendres sortia al mercat i de fet ja feia alguns dies estaven promocionant per tot tipus de ràdios. És aquest tema i es diu Deliverance. És un tema que ja s'estava promocionant a través de SoundCloud des de feia dies i que era una mica la prèvia d'un àlbum o miniàlbum, perquè era un EP de 6 cançons que havia de sortir divendres al mercat. I dic havia perquè es va paralitzar res hores abans, la nit de dijous a divendres. Aquest EP amb cançons inèdites de Prince portava per títol Deliverance, com la cançó que estem escoltant, i eren temes que havien quedat enregistrats i al calaix de Prince des de l'any 2006 fins al 2008. Què passa, Àlex? Que el Prince era un tio superprolífic. Una mica seria el cas de Michael Jackson. Era un tio que generava molt material, que cada dia igual enregistrava 10 cançons, i clar, tot aquest material inèdit està guardat. El tenen diferents persones. En aquest cas, el primer que ho volia publicar és un dels seus enginyers de so, un tècnic de so que es diu Box Hill i que tenia doncs aquests temes al seu estudi. El tio, pel seu compte i risc, va voler fer l'àlbum, el va preparar i estava ja tot doncs absolutament disposat perquè divendres veiés la llum. Tots els hereus familiars i responsables del patrimoni de Prince ho van denunciar i van aconseguir que el dijous el jutge ho bloquegés. És a dir, que fins i tot els discos estaven a la botiga físicament i han quedat tancats en caixes. Veurem què passa, perquè evidentment ella ha fet una apel·lació, ara veurem, ha recorregut a l'ordre judicial i veurem si pot sortir o no l'àlbum. De moment el que no podem frenar és aquesta cançó que a nivell promocional ja sona per totes les emissores. I per cert, tenim notícies, perquè això era la notícia de divendres, però la notícia d'avui és que ja sabem qui ha estat l'artista més venut del 2016.
Qui?
Ha estat Prince.
Prince,
curiosament, sí. I ha estat el més venut perquè ha col·locat 7.700.000 còpies dels seus treballs. D'aquestes xifres, 2.300.000 còpies són en format físic i 5,4 en digital. Va superar a Adele, per exemple, que va ser la més venuda a nivell digital del 2016 i només va vendre 2.200.000 còpies. Dic només, clar, comparat amb els 5 milions de Prince. I clar, això podem pensar que és perquè va morir. Doncs sí, la gran majoria de les ventes es va fer després de la seva mort, però atenció, perquè 5 milions d'aquestes còpies en total es van comptabilitzar abans del 21 d'abril. És a dir que Prince continuava sent en vida un dels artistes més venuts de l'any. I continuo parlant de polèmiques, Àlex, perquè després de la polèmica de Prince hem de tancar, sembla que de manera definitiva, la polèmica d'Eurovisió. Estem a pocs dies, el dia 16 de maig.
La polèmica Rússia-Ucraïna, etcètera, etcètera.
Exacte, us poso una mica al dia per aquells que avui s'enganxen al culebrot. Escoltem de fons música eurovisiva, del representant espanyol. Però bé, la cantant russa es diu Julia Samoilova i aquesta noia, afectada d'espina bífida, era la representant de Rússia. Doncs bé, es va detectar per part dels organitzadors del Festival d'Eurovisió d'enguany, que són els ucranians, que aquesta noia havia actuat en territori de Crimea, cosa que es penalitza pel govern ucranià, és a dir, tothom que hagi trepitjat sol de Crimea no està autoritzat a entrar al país.
Perquè Rússia va annexionar-se
a
la força.
Exacte. Doncs bé, després de molt parlar que si anava un altre representant, que si actuava a nivell de via satèl·lit, etcètera, de ficar-se la UER pel mig i tal, doncs dijous es va fer un comunicat oficial per part de la televisió russa. No participaran al Festival d'Eurovisió i és més, no l'emetran Això és un... Diuen que, bueno, que han considerat doncs, un rebuig per part d'Ucrània sense fonament pel
seu... Perquè fins i tot havien demanat allò que pogués actuar via satèl·lit, a la qual Ucraïna va continuar dient que n'hi ha hablar.
Que no, que n'hi ha hablar. Ucraïna
diu... Això volia la UER, també.
La UER,
no?
La UER ho va oferir, clar.
No? Fer-ho.
Ucraïna diu que l'acusen de polititzar el concurs perquè diuen que Eurovisió, en els seus 62 anys d'història, l'únic que ha volgut és unir els pobles. Bueno, aquí cadascú farà servir per el seu discurs
clar,
polític.
Clar, ho diràs.
El que aquí hi haurà molt pes, i veurem què passa, és amb la pasta que això suposa per la Unió Europea de radiodifusió. I és que l'audiència russa és de les més grans.
Clar, és el que estava pensant.
El Festival d'Eurovisió el veuen uns 400 milions d'espectadors. Jo calculo que com 70 són públic rus i etc. Llavors, veurem a nivell de diners, perquè també paguen, evidentment, clar, per emetre, què és el que suposa per la UER i si la UER insisteix a que busquin un altre representant o que es busqui alguna solució. Però a dia d'avui, a 17 dies...
Sí, entre un 15 i un 20% de l'audiència arriba de Rússia.
Sí, 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 o més. Però bé, a 3 setmanes, no diríem, del Festival d'Eurovisió, Rússia ja oficialment ni retransmet ni concursa. També canviarà i molt el resultat del festival, perquè tots els vots de països ex-usos...
Home, allò, aquella consorcia...
història, vull dir que serà una nova fórmula, no hi haurà presència del gran, veurem què passa, perquè tot canvia des d'aquest moment.
De tota manera, és un fet puntual per aquesta edició, per aquest problema.
Sí, sí, sí.
Rússia no es desvincula ni de res, no?
Bueno, depèn de la pataleta, perquè ja saps que els russos tenen aquest punt...
Clar, clar, clar.
No sé, però de moment diuen que no. Uh-huh. En fi, tercera polèmica d'aquest dilluns calentet a nivell musical. Està en ordre i captura el cantant Luis Miguel.
És que algun jutge s'ha empipat molt per la dolçor de les seves cançons? O...
Sí, o perquè va taronja sempre. El Luis Miguel, conegut baladista mexicà, conegut com El Sol o excompany de Maria Carey, mira que els enyora mai les fotografies d'excessos que es feien els dos. En fi, que a un jutge divendres el va acusar oficialment de desacatament perquè el Luis Miguel està acusat del seu exrepresentant per incompliment de contracte. Sembla que no va complir amb moltes cites que se li havien pactat i el seu exrepresentant, William Brokaus, ha denunciat a Luis Miguel per $1.5 million. Doncs bé, per aquesta afer ja se li va embargar un Rolls Royce, el jutge ja li va embargar per anar pagant els costos del judici on ell no va aparèixer i dilluns passat era la darrera oportunitat que tenia per compareixer per declarar. Com no ha comparegut, se li ha acusat de desacatament i ara està en ordre i captura per part de la justícia nord-americana. Vull dir que veurem què passa, però el tema se li està posant bastant, bastant xungo al Luis Miguel, que de moment no ha aparegut. I vaig a donar-te ara un parell de notícies molt bones que segur et farà il·lusió, com
segur,
per exemple que arriba el musical La La Land a l'Estat Vell espanyol. Comencen una gira mundial, els de la banda sonora de la peli, i ho faran a partir del proper dia 26 de maig. Visiten moltes
sí,
ciutats
els mateixos
mundials.
Productors de la sí. pel·lícula són els que munten el musical.
Doncs sí, els responsables de la banda sonora, de fet, el responsable Justin Horwitz, interpreta amb una banda sinfònica de 50 músics totes les cançons de la pel·lícula, que a més es projecta de manera simultània en pantalla gran. És a dir, que tu aniràs al concert, veuràs la peli i les cançons interpretades per orquestra. Això hi haurà una única actuació a Espanya, qui vulgui, doncs, el més a prop que ens queda és Madrid, serà el 29 de juliol, però com és data així d'estiu...
Però una sola?
Una sola. Clar, fan una actuació a cada país del món, fan gira mundial. Mm. Llavors, qui vulgui, doncs, un espectacle fantàstic, com són dates estiuenques, igual se pot escapar la gent.
Però vols dir que això no podria fer temporada? Com un musical...
Ah, que es quedi... Bueno, probablement es quedarà després fixa en algun lloc.
Clar, no.
Pot ser. De moment, aprofitant la tirada, fan gira mundial...
O franquícies, no? Que tens el Rei León, el tens a 5 llocs diferents del món.
Suposo que acabarà sent això,
I que és exactament igual el vegis o no el vegis, eh?
Suposo que acabarà sent això, però de moment és l'opció que tenim. I ara em menjo l'última notícia, perquè vull acabar... Em menjo que aquesta setmana surten de Cranberries al mercat, que ja ho dic, que algú que vulgui doncs, nou àlbum està d'enhorabona, perquè vull tancar una història molt xula que ha sortit a la llum aquesta setmana passada que tothom comenta. Ed Sheeran, aquest conegut cantant britànic, va cantar Una noia mentre moria. És una història que va passar fa un parell d'anys, però ha sortit ara a la llum. I és que uns germans d'Irlanda han anat a un programa de televisió que es diu Show de Ray Darcy a explicar que van mobilitzar doncs, molts fans a través de les xarxes socials per aconseguir parlar amb Ed Sheeran, que era el cantant favorit de la seva germana de 15 anys que estava morint a la UCI. No? Era el somni d'ella, escoltar el cantant. I bé, sembla que van aconseguir el telèfon d'ell i ell va trucar a la noia i la va estar cantant la seva cançó favorita als darrers minuts que la noia va expirar. Carai. I va morir amb un somriure. Una història,
no?
Sí, dramàtic, però una història maca, perquè diuen que va morir somrient i supercontenta d'escoltar l'Ed Sheeran cantant-li per telèfon. No? Doncs una història maca a nivell musical que evidentment doncs, cal recordar i que és la història més comentada aquesta setmana.
Doncs ens quedem amb aquesta referència. Mira, posa els cabells de punta, escoltar
sí.
coses d'aquestes.
Ell fa 2 anys va treure al seu Instagram un missatge que posava descansi en pau Triona, se m'ha trencat el cor, ningú sabia de què anava, ara entenem aquell tuit de l'Ed Sheeran.
Ens quedem amb Ed Sheeran. Moltíssimes gràcies, companya.
Gràcies, Àlex. Adéu.